Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'espectacle Somriu al Nadal tornarà a ser el principal reclam durant les festes a Sabadell. El gran èxit del Nadal passat ha ampliat les representacions fins les 52. El muntatge també incorpora nous personatges i cançons, però al capdavant hi seguirà sent el llaminer, que ja farà acte de presència durant l'encesa de llums. Una encesa que es farà el 26 de novembre des del racó del Campanar, la plaça del Pi i la plaça de la Creu de Barberà. Tot plegat s'està presentant a aquesta hora en un acte al Teatre Principal. D'aquí a pocs minuts hi connectarem. Detingut un activista de la PA durant el desallotjament d'una família d'un pis del carrer Ostrell, acusat de resistència i atemptat contra els agents de l'autoritat. Des de la PA lamenten l'actuació policial que ha deixat una família sense habitatge. Des d'Acció Social, per la seva banda, asseguren que s'està fent un seguiment d'aquest cas per oferir alternatives residencials als afectats. Aquest era el seu tercer llançament. I en esports, el capità del Centre d'Esports Sabadell ha parlat avui a l'Hotel Suís i ha valorat la situació de l'equip. César Morgado assegura que els arlequinats confien en el potencial de la plantilla i esperen demostrar-ho al partit de la setmana que ve contra la Nucía. Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Els serveis. Aquesta hora, situació bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la B30 trobem 1,5 km de retencions a Barberà en sentit sud per enllaçar amb la C58. I ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en sentit Besòs i a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i la Meridiana, en aquest cas en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, exactament la mateixa temperatura que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores mantindrem el cel força ennuvolat a bona part del país, amb algunes clarianes tímides i, a més, que algunes tenen d'obrir cap al terç oest del territori. També s'esperen alguns ruixats de cara a aquestes properes hores, a punts del Pirineu i també especialment de cara al final del dia a punts del sector central del litoral, com també ja entrada de la matinada, alguns cap al camp de Tarragona. En qualsevol cas, tampoc no han de ser massa intensos. De cara a demà ens despertarem amb molts núvols, sobretot en punts del litoral, amb moltes boires cap a les fondalades, baix de l'interior, del Pirineu, del Prepirineu, i aquestes boires s'han d'anar trencant a mesura que avanci el matí. La resta del dia s'espera que domini més el sol i la temperatura sí que quedarà una miqueta més baixa que la d'aquests últims dies. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'espectacle Somriu al Nadal i la il·luminació de l'Ajuntament i del Passeig seran les grans estrelles del Nadal 2022 a Sabadell.
És el moment de brillar, de riure junts, de poder celebrar.
En total es col·locaran fins a 700 elements d'il·luminació que tindran com a epicentre l'Ajuntament i el Passeig. Anem fins al Teatre Principal, on s'està portant a terme la presentació d'aquesta campanya de Nadal. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Com tu bé deies, l'espectacle que l'any passat es va estrenar i va causar sensació, aquest Somriu al Nadal, torna a ser l'estrella del Nadal a Sabadell. Enguany s'han ampliat el nombre de sessions que es faran des del 27 de desembre fins al 4 de gener, amb un total de fins a 52 passis. Tot plegat, però, començarà el dia 26 de novembre amb l'encesa de llums, que es durà a terme en 3 punts de la ciutat. A les 6 de la tarda al centre, a les 7 a la plaça del Pi al nord i a les 8 a la plaça de la Creu de Barberà, al sud de la ciutat. L'acte comptarà per primer cop amb la presència del mateix llaminer, que arribarà a la ciutat per començar a preparar aquest calendari d'advent. Com deies, Karen, l'epicentre de la campanya de Nadal és la plaça Doctor Robert i els seus voltants. A la mateixa plaça hi haurà el pessebre gegant, mentre que a la plaça Doctor Robert hi haurà la Fira de Santa Llúcia. El carrer Advocat Cirera comptarà amb una decoració especial com a guia per arribar a la plaça del Gas, on aquest any s'instal·larà la Fira d'Artesans. Una de les novetats d'aquesta campanya de Nadal de l'Ajuntament també són les postals de Nadal, que repartiran els infants perquè les puguin col·locar als seus arbres de Nadal. Aquí, en aquest acte, també s'ha parlat dels Reis d'Orient, que arribaran ben puntualment, que ningú pateixi, la nit del 5 de gener, amb una cavalcada que recorrerà la ciutat de nord a sud.
Gràcies, Helena, per aquesta última hora. Més informació al portal web de Ràdio Sabadell. I precisament relacionat amb aquestes festes, la Habana acaba de presentar públicament a la ciutat el seu calendari solidari pel 2023. L'Associació de Neurologia ha estat acompanyada per la síndica de Greuges de Sabadell, Eva Bellán, i també del regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés. L'acte s'ha fet a l'Aula de l'Aigua i ha desvetllat la incògnita de quin és el contingut gràfic del calendari. Enguany, encara que les tres dècades de l'entitat podien portar a pensar en recollir el testimoni de la feina feta, s'ha optat per destacar problemes com els que es troben els usuaris i fer que els dibuixessin figures com ara Marina Tena, Los Prados, Sara Cavalleria, Precariada o Iglús. I també Cristina Fly, la responsable de comunicació i actes de l'Avant, Cristina Castanyer, creu que és molt valuós per l'entitat que il·lustradors de renom hagin accedit a col·laborar amb el calendari.
Poder arribar fins a totes aquestes persones, no tots són d'aquí, també n'hi ha molts que són de Madrid o que viuen fins i tot més lluny, aleshores, bueno, no ha sigut fàcil, però tots de seguida van dir que sí. A més, són col·laboracions que ells han fet de manera solidària, és a dir, han regalat aquestes vinyetes i totes aquestes estonetes que han dedicat a fer-les a l'Avant, i per nosaltres això és molt valuós perquè són artistes que tenen moltíssims seguidors i que nosaltres sabem que és la seva feina crear aquest tipus de contingut, i que hagin volgut regalar-ne un bocinet a l'Avant per nosaltres és increïble.
El calendari té un preu de 6 euros i en aquesta edició s'obre la possibilitat d'encomanar-lo en línia, de manera que per 3 euros més es pot enviar on sigui, a més de poder-lo comprar físicament a totes les parades de l'Avant.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El Consell Comarcal ha engegat un programa per apropar la fabricació additiva a les petites i mitjanes empreses del Vallès Occidental. La fabricació additiva és la creació d'objectes en tres dimensions que consisteix a disposar successivament capes de material, les unes sobre les altres, segons un model digital dissenyat per ordinador. Aquesta fabricació és considerada com una revolució i també com un element essencial dins del que s'anomena la tecnologia 4.0. Ara, doncs, el Consell ha fet un programa per ajudar les pimes a començar a introduir-se dins d'aquesta tecnologia. Oriol Mestre, tècnic del Consell, ha explicat quin és el primer pas del programa.
Aquelles empreses que coneguin la tecnologia perquè n'han sentit a parlar però vulguin aprendre més, sí, nosaltres els oferim diferents activitats. Per exemple, a través de la Fundació CIM de la UPC, anem a les empreses perquè ens expliquen el seu procés productiu, i a través de l'expertesa d'aquesta fundació tecnològica els hi fem un assessorament explicant les tecnologies que té la fabricació additiva i com ho podrien aplicar a la seva empresa.
En segon lloc, ja tenen programat un curs específic per les indústries del sector del metall, ja que fins un 50% de les empreses estan adherides al sector del metall. Aquelles companyies que ja tenien clar que volien experimentar, hi ha col·laboració amb l'UPC Terrassa, on es fa un treball amb reptes per la comarca. I no deixem el sector laboral, perquè el teletreball està més regulat ara que fa un any, però encara hi ha molts buits legals sobre molts aspectes d'aquesta pràctica derivada de la pandèmia. Així ho considera l'advocada laboralista Lourdes Urtú, malgrat la legislació vigent des de fa ja un any. Al marge de la normativa, les empreses han arribat a acords col·lectius en aquells aspectes que en queden al marge. Urtuño ha apuntat al Cafè de la Ràdio els dubtes més freqüents per part dels treballadors.
Sobretot pel tema de la flexibilitat horària, les despeses, les compensacions, perquè, clar, la llei ho va deixar obert, lo de les compensacions, i s'havia d'arribar a acord entre empresa i treballador, i ho deixaven pels convenis col·lectius. Clar, els convenis col·lectius s'han començat a fer ara, i al principi no se sabia quan s'havia de pagar la despesa i era difícil càlcul perquè no hi havia una manera de calcular-ho. Potser és la cosa que, fins que no han començat a haver-hi convenis que han fixat un import per la compensació del teletreball, per la despesa que representa pel treballador d'internet, etcètera, etcètera.
El responsable de la negociació col·lectiva de Comissions Obreres, Jorge Moraleda, assegura que els treballadors de les empreses més petites són els que tenen més problemes a l'hora de reivindicar els seus drets.
Supongo que empresas o un conjunto de trabajadores que no han tenido la posibilidad de hacerlo mediante acuerdos colectivos en el ámbito de las empresas, porque no tienen representantes o simplemente porque la empresa no ha querido hacerlo, que puede ser que sí que se estén vulnerando algunos de los derechos. Esto está claro. O sea, en el momento en el que no hay un control por parte de la representación legal de cuáles son las condiciones y las situaciones en las que se da ese teletrabajo, efectivamente existe mucho mayor riesgo de que no se estén compensando de manera adecuada los gastos.
Moraleda assegura que Comissions Obreres ofereix assessorament en aquesta matèria a tots els treballadors que ho desitgin.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Obrim pàgina política. Lluís Perarnau deixa de ser regidor. I així es va acomiadar del ple, passant revista a totes les formacions municipals.
Senyora Morell, gaudeixi del que li queda de mandat perquè se li acaba. El grup de Junts, a nosaltres ens sorprèn aquesta capacitat inventiva que tenen d'estar a l'oposició i tenir a l'hora atribucions de govern. Al grup de Ciutadans els he de dir que d'aquí al final de mandat no diguin molt disbarats amb el tema nacional. Al grup d'Esquerra, dir-los la qüestió que més ens separa o que la diferència més gran que tenim. Ho fieu tot a la via institucional. El titular hauria de ser que el dret a l'habitatge és una ficció i amb el PSOE i el govern encara ho és més.
El ja exregidor deixa la política institucional després de dos períodes com a regidor a l'Ajuntament de Sabadell. En la primera etapa va substituir Albert Boada com a responsable de serveis municipals entre 2017 i 2019 i des del 2020 ha estat regidor de la Crida per Sabadell en substitució de Matías Serracán. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Pere Arnau ha reconegut que la lluita per municipalitzar alguns serveis públics ha estat la seva principal aportació a la política local.
Potser el tema de les municipalitzacions, encara que no haguéssim avançat molt en el tema aquest de les municipalitzacions, que només vam poder municipalitzar la grua i la zona blava, sí que és un tema que està a l'agenda i els mateixos col·lectius que hi treballen doncs segueixen plantejant la qüestió, nosaltres seguirem donant suport i fent que aquesta qüestió s'obri, se segueixi obrint camí.
A partir d'ara, Pere Arnau assegura que continuarà treballant pel partit amb l'objectiu de millorar els resultats electorals del 2019, quan va aconseguir 3 regidors.
Si ella assumeix les mateixes àrees que jo portava dins del ple, el que sí que treballarem, sempre hem estat treballant en equip i repartint-nos temes, donant-nos suport. Jo ara potser faré més aquesta tasca de suport.
Els serveis socials de l'Ajuntament de Sabadell continuen buscant una alternativa per la família que aquest matí ha estat desallotjada del pis on vivia al carrer Ostrell, a Hostafrancs. El regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, ha detallat que el consistori seguia el cas de prop perquè prèviament ja s'havien aturat dos llançaments abans. Aquest cop, però, i malgrat els informes de vulnerabilitat, el desnonament s'ha executat.
No ens venia de nou, era el tercer que es produïa i, per tant, això vol dir que hi ha dos llançaments anteriors que es van suspendre i nosaltres una vegada ens va tornar a arribar en aquest cas la notificació, vam fer doncs, l'informe per acreditar que hi havia una situació de vulnerabilitat, que es complien els criteris que marca la normativa i que per tant es valorés l'aturada i no ha estat així ni per part de la propietat ni per part dels jutjats. No? I per tant nosaltres hem arribat fins on podíem en aquest cas.
La família vivia en un immoble ocupat, propietat d'un fons voltor. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Un fons voltor amb qui la parella negociava per poder pagar el lloguer social. Finalment, però, no ha estat possible perquè aquest matí s'ha executat el desnonament enmig d'un fort desplegament dels Mossos d'Esquadra que ha acabat amb un detingut i diverses persones lesionades. La portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Sabadell, Aida Guidús, ha qualificat l'actuació policial de desproporcionada i ha explicat com ha anat tot plegat.
Ha passat tot, el noi ha caigut a terra, llavors els Mossos s'han avançat a sobre, li han començat a donar cops de peu i llavors se l'han endut. Nosaltres hem trucat una ambulància perquè la tinguessin abans que se l'emportessin, però no han volgut esperar i se li imputen càrrecs de tantal contra l'autoritat i de subediència, si suposo.
Guidús alerta que aquest no és l'únic cas d'aquesta tipologia que els arriba a la plataforma i alerta que els desnonaments aniran a més en els pròxims mesos. Per a la setmana que ve ja en tenen programats 2 més.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Els efectes de les cigarretes electròniques poden ser igual de perjudicials per la salut que els del tabac tradicional. És la idea que volen transmetre les autoritats sanitàries després que s'hagi estès el seu ús, sobretot en els més joves. La doctora del CAP Can Rull, Francesca Salidó, ha avisat que les substàncies que fan servir les cigarretes electròniques també contenen productes cancerígens. Per això se n'ha de limitar l'ús.
Segons un estudi, la meitat dels joves d'entre 14 i 18 anys de l'estat espanyol han fet servir les cigarretes electròniques. La doctora Salidó, però, alerta que els efectes a curt termini sobre la salut són igual de nocius que si es fuma tabac convencional. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Sabem que a curt termini tenim efectes en les vies respiratòries molt similars als del tabac, amb irritacions, amb empitjorar malalties respiratòries prèvies, com l'asma, o que puguin provocar infeccions com a pneumònia. Inclús el 2019 hi va haver un brot als Estats Units bastant important, de més de 2.500 casos, que hi va haver inclús algun cas de mort, que va ser atribuït directament al consum d'aquestes cigarretes electròniques.
Salido ha afirmat que s'ha blanquejat les cigarretes electròniques per motius econòmics amb campanyes de màrqueting molt agressives adreçades sobretot a la gent jove. Ara bé, avisa que poden crear la mateixa addicció que una cigarreta tradicional perquè algunes també contenen nicotina. Per això descarta que les cigarretes electròniques siguin un bon instrument per intentar deixar de fumar.
Avui també és notícia.
Santi Valls, president d'Esquerra Republicana Sabadell i regidor a l'Ajuntament, ha estat escollit conseller nacional del partit. El president de la secció local d'Esquerra Republicana ha estat el cinquè candidat masculí amb més vots, 1.204. Valls s'afegeix així a dos sabadellencs més que també formen part del Consell, el conseller de Territori, Juli Fernández, i Mingo Massaguer, president de la sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social de la formació republicana. I en successos, la policia municipal de Terrassa deté dues persones per tràfic de drogues. Els arrestats estaven amb un tercer individu prop d'un cotxe a l'Avinguda del Vallès quan van veure una patrulla policial i van intentar fugir la matinada de dilluns. Si bé un es va escapolir, els altres dos van ser aturats pels agents. La policia va comprovar que un d'ells havia llançat a terra una bossa amb 7 porcions de xix preparades per vendre. Un cop inspeccionat el vehicle, els agents van trobar més peces de droga que, sumades a les anteriors, pesaven més de 3,5 quilos. Una adaptació musical dels Tres Porquets interpretada per persones amb discapacitat donarà el tret de sortida al programa d'actes del Som Capaços. La companyia Pot Teatre la portarà a l'escenari del Teatre Principal divendres de la setmana que ve per tractar problemàtiques tan actuals com la de l'habitatge o la mediambiental. La responsable de Pot Teatre, Marta Jordi, explica quin és l'objectiu de la companyia nascuda en el marc de l'empresa d'inserció per persones amb discapacitat FAMAREC.
El que volem és trencar el sostre de vidre que hi ha amb el col·lectiu de gent amb discapacitat amb el món de la cultura. Llavors, nosaltres el que volem és que, a part de transmetre, evidentment, el valor de la integració, aconseguir que els nostres actors i actrius, el teatre, sigui la seva màxima ocupació.
L'actor del Pot Teatre, Ricardo Mera, explica què ha portat la companyia a les persones que, com ell, viuen amb l'estigma de la discapacitat.
En un futur voldríem que s'extengués i que fos dintre de la nostra empresa una nova secció, ja que gràcies al teatre hem adquirit unes competències que abans era impensable tenir-les, com ara la seguretat, l'autoconfiança, l'autoestima i sobretot perdre la por a actuar davant del públic.
Els Tres Porquets i el Llop Especulador serà només una de les 31 propostes que conformen el Som Capaços per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Entre els actes més destacats del programa hi ha la Festa de les Capacitats, que li va donar origen.
Des d'Ucraïna, arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell al Ballet de Kiev amb el Llac dels Cignes. Amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre al Llac dels Cignes al teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'1,50 € per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Els Estats Units han celebrat les eleccions de midterm, és a dir, de mig mandat. Tot i que el recompte de vots encara no ha finalitzat, tot apunta que finalment no hi haurà onada vermella, tal com es pronosticava. És a dir, que els republicans, el partit de Donald Trump, no guanyarien amb majoria aclaparadora. Tot i això, els republicans molt probablement assoliran una majoria a la Cambra de Representants. Segons els resultats que es tenen a hores d'ara, doncs, els republicans guanyarien a la Cambra de Representants, però amb un marge més estret del que s'esperava. Les eleccions, però, també han exemplificat com els republicans han convertit alguns estats en verdaders furtius. Ho ha explicat Ernesto Pascual, professor de la UOC i expert en política internacional.
Que Florida es constitueix com un bastió republicà, perquè no només DeSantis ha sortit governador arrasant, sinó que també s'ha guanyat la bancada Rubio i també Salazar ha augmentat el número de congressistes republicans. Això què vol dir? Que el vot llatí, com a mínim a Florida, està canviant totalment, perquè en dos dels districtes que havia guanyat la Hillary amb un 29%, ara s'han tornat completament i són absolutament republicans.
Al Senat el resultat és molt més ajustat. L'únic canvi que hi ha hagut fins ara, molt destacat, és que el seient per Pennsilvània, un estat decisiu, passa dels republicans als demòcrates.
Fora de Sabadell i la comarca.
Avui també hem sabut que el 58% dels catalans considera molt bo o bo el llegat del president Pasqual Maragall, segons l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. En el cas de Jordi Pujol, en canvi, un 38% considera molt dolent o dolent el seu llegat esquitxat posteriorment per casos de corrupció. La COE alerta que la vaga de camioners empitjorarà la ja difícil situació econòmica que afecta les persones i famílies de l'Estat. Per tot plegat, la patronal reclama al govern espanyol que doni instruccions perquè es garanteixi la lliure circulació i la seguretat viària entre les persones que no s'hi vulguin sumar. I Rússia retira les tropes de la regió de Kherson, inclosa la principal capital sota el control de Moscou. La regió, escenari d'importants combats en les últimes setmanes, és una de les quatre que Rússia es va annexionar el mes de setembre.
Esports.
Setmana de descans pel Centre d'Esport Sabadell, que ha aprofitat el dia d'avui per fer un entrenament lúdic i així gaudir d'una jornada diferent. El capità de l'equip, César Morgado, ha passat avui per l'Hotel Suís. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els arlequinats estan preparant ja el partit del pròxim cap de setmana contra el Numancia de los Pajaritos i han gaudit avui d'una jornada diferent. El capità arlequinat ha assegurat als micròfons de Ràdio Sabadell que l'equip està confiat en el potencial de la plantilla i que és una llàstima haver tingut la setmana de descans després de la derrota del passat diumenge contra la Nucía.
El míster está claro que está dolido también, ¿no? Como todos. Y bueno, pero al final es una figura importante y yo creo que transmite esa fuerza, ese positivismo, que yo creo que él cree muchísimo en nosotros y quiere que todos creamos igual. Y yo te digo yo que la mayoría o todos creemos en las posibilidades del equipo. Al final, bueno, yo te digo que es difícil, ¿no? Cuando tienes una semana así, un fin de semana así, que te vas tan dolido por el partido, pues sacar esa fuerza, pero hay que sacarla. Y ya creo que, ya te digo que confiamos muchísimo en las posibilidades del equipo. Y yo personalmente, una barbaridad en todos los chavales.
Morgado, qui recordem es va perdre pràcticament tota la temporada passada per una greu lesió al genoll, assegura que cada cop es troba millor i que ja es troba totalment recuperat.
Al principio, bueno, empiezas a jugar, no te acuerdas bien si estás ya, o sea, bueno, no te acuerdas, me refiero que bueno, vas cogiendo ritmo, no sabes si estás al top o no, cada vez estés mejor y bueno, yo creo que cada semana me veo mejor y más, yo creo que la última ya ha sido como el partido, por así decirlo, que más he aguantado físicamente, que mejor me he encontrado y yo creo que bueno, ya estoy en el punto ese de decir, bueno, ya estamos como estábamos antes y nada, a tirar para adelante.
El pròxim enfrontament dels de Gabri García serà el pròxim diumenge al migdia a Sòria contra el Numancia. El club organitza el desplaçament a Los Pajaritos amb un preu de l'entrada més autocar de 60 euros, 20 si es compra l'entrada per separat a les oficines de la Nova Creu Alta.
En voleibol, els dos equips sèniors del Club Natació Sabadell buscaran refer-se als pavellons del club de la doble derrota del passat cap de setmana.
Els primers en jugar serà el sènior masculí, que després de dues victòries consecutives a Superliga 2 van caure a la pista del líder del grup, l'Illa Grau Castellonenc. els de Roberto Pozzato rebran l'Afia Lleida, que, com els nedadors, es troben a la zona tranquil·la de la classificació. El tècnic sabadellenc augura un partit llarg.
És una prova evident, que és un equip que més o menys està, bueno, està pujant com a nosaltres. Sí que té fitxatges, però bueno, jo crec que és una prova important per determinar si estem a l'altura dels grans d'aquesta competició o si, bueno, o si el resultat ha sigut una casualitat. Jo crec que no. Jo crec que podem competir amb aquest equip i m'imagino que sigui un partit molt complicat.
El partit del sèniors masculí arrencarà a 4:45 de la tarda.
I quan acabi el partit serà el torn de les noies, que també venen de perdre el cap de setmana passat.
Les de Xavi Perales van caure a la pista del Barça B per un clat 3-0 i buscaran refer-se contra el Bordils, un equip al que mai s'han enfrontat, però que van veure a la Lliga Catalana de Divisió d'Honor. La capitana de l'equip, Marta Carrascosa, es queda amb aquella referència.
El recordo Bordils com un equip molt defensiu, molt pesat, defensen molt, no donen una pilota per perduda, això els caracteritza moltíssim i res, haurem de saber jugar molt contra això. Trobo que nosaltres també som molt defensives, per tant pot ser un partit llarg. Venen d'una bona dinàmica de guanyar la setmana passada contra un partit que també, un rival que també era molt defensiu, per tant, bueno, haurem d'estar a aquest nivell, defensar i seguir defensant per no donar una pilota per perduda i els punts més llargs que vinguin cap al nostre costat.
A 7:15, o més tard, en funció del masculí, arrencarà aquest segon partit de la tarda als pavellons del Club Natació Sabadell.
En rugbi, doble compromís dels equips sabadellencs aquest dissabte. Les tintoreres, després de la victòria de diumenge passat, intentaran mantenir la dinàmica al camp de l'Alt Empordà.
Les d'Elisabet Graner visiten aquest cap de setmana un equip que sobre el paper és inferior a les arlequinades, però que quan juguen de local compliquen les coses als equips rivals. Anna Pallaré, jugadora de les tintoreres, assegura que pensar que el partit serà assequible seria un error molt greu.
Per molt que puguem pensar que és un equip que l'hem guanyat abans, mai saps el que pot passar. Poden tenir jugadores que no han jugat, tu pots anar amb jugadores justes, pot haver-hi lesions. Donar un partit per guanyat i un equip per assequible, penso que és un error. I sempre qualsevol equip et pot posar les coses complicades.
Les tintoreres són primeres a la classificació, empatades amb la fusió d'equips de Químics i Buc B. Les barcelonines, però, es troben per sobre gràcies a una major diferència de punts.
I l'equip masculí, per la seva banda, torna a la competició després de dues setmanes de descans.
Els de Leandro Guzmán intentaran refer-se d'un inici de lliga complicat a causa de la curta plantilla. Els arlequinats s'enfrontaran contra l'INEF Barcelona, que ja s'ha classificat per jugar a la divisió d'honor catalana a partir de la segona fase. Patxi Benito, jugador d'Arlequinat, creu que si són capaços d'imposar el seu estil de joc, tenen opcions d'endur-se el partit.
Ells estan classificats per la següent fase a Divisió d'Honor Catalana. Esperem que ho donguin tot, igual que nosaltres també ho farem tot, però ben bé el nostre plantejament serà el que hem estat fent fins ara, atacar i defensar amb tota la contundència que puguem i desplegar el nostre joc. Després del que vinguin a fer ells, se'ns ha d'importar, bueno, ens ha d'importar relativament poc, entre cometes, però el que hem de fer és nosaltres fer el nostre joc i sortir amb els punts d'haver guanyat aquest partit.
Dissabte a les 7 de la tarda, la Raureda es disputarà aquest Sabadell Rugby Club i NEF Barcelona.
I el Club Natació Sabadell ha perdut pistonada les últimes setmanes a Copa Catalunya. Els sabadellencs s'han quedat estancats a la part mitjana del grup 1 amb un balanç de 3 victòries i 3 derrotes.
Els de Jonathan Ramírez venen de caure l'última jornada contra la Salle Manresa. Els nedadors tindran una bona oportunitat per capgirar la dinàmica aquest cap de setmana contra el penúltim classificat, el Molins, que només ha aconseguit una victòria aquesta temporada. Ramírez, però, alerta de les dificultats d'aquest enfrontament.
El Molins es un equipo que lo había perdido todo hasta esta última semana, que ha sacado un partido en casa que ganaba de bastante diferencia, que al final, bueno, ganaron, no sé si fue de 8, de 7 o de 8, pero es un equipo que ha ido perdiendo muy ajustado todos los partidos. Entonces, bueno, no creo que va a ser, no es una pista fácil, es un domingo tarde. Nosotros queremos revertir cuanto antes la situación esta, porque veníamos de Olesa de perder pues por 2 puntitos, ¿sabes? Es decir, entonces, bueno, queremos otra vez volver a retomar las sensaciones nuestras y a ver si así, pues bueno, podemos volver otra vez a coger la buena dinámica que teníamos.
Mig minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 9 de novembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem demà amb més notícies a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.